Avui hem començat l'informatiu explicant-vos que aquest dilluns és el darrer dia en què la llei electoral permet que es publiquin enquestes o sondejos. N'hi ha molts, si voleu tafanejar, xafardejar els mitjans de comunicació, veureu que d'enquestes i de sondejos n'hi ha moltíssims de publicats. Bàsicament, si el feu un cop d'ull a tots, acabareu concloent que la fotografia o el panorama que es dibuixa bàsicament és que el Partit Popular, amb els diputats que li pugui aportar Vox, estarien a data d'avui a fregar de la majoria absoluta. De fet, al llarg del cap de setmana, per exemple, hem pogut escoltar el candidat Feijóo directament dient-ho, que tenien la majoria absoluta a tocar. Ell sols s'entenia i que, per tant, demanava o animava aquest vot per intentar aconseguir aquest govern en solitari. En el cas d'aquí a Catalunya, les enquestes tampoc plantegen cap gran sorpresa. Sí que hi ha un element que s'ha anat repetint en moltes d'aquestes enquestes. És que s'ha parlat molt del bon resultat que hi poden treure els socialistes catalans i com el resultat del PSOE pot ser important per entendre el resultat final que tregui Pedro Sánchez en aquestes eleccions. Però és que el resultat que tregui el Partit Popular en aquestes eleccions de diumenge vinent també pot ser determinant justament per això que està demanant Feijóo, que és la possibilitat de poder governar en solitari. Aquest matí és amb nosaltres el Santi Rodríguez, que és el secretari general del Partit Popular. Senyor Rodríguez, com estem? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Vinga, estem en aquesta recta final de la campanya electoral. És un moment de la campanya, i des de ja fa uns quants dies, en què els sondejos i les enquestes somriuen al PP, senyor Rodríguez.
Bueno, sí, les enquestes diuen que hi ha un clar guanyador d'aquestes eleccions, que serà, sembla ser que serà Partit Popular, però en aquest moment les urnes encara són buides i, per tant, nosaltres no ens la fiem de les enquestes. Estem satisfets perquè veiem que hi ha una bona tendència, però nosaltres continuem treballant fins a l'últim dia, que és el moment en què les urnes s'han de començar a omplir de paperet. Per tant, el que volem és treure un bon resultat el dia de les eleccions.
Que diu que no s'en refien...
Les enquestes ens donen bon resultat, està bé, no? Però allò important és que el dia de les eleccions tinguem un molt bon resultat.
Clar, està molt bé, però bàsicament el que passa, senyor Rodríguez, és que li donen totes les enquestes un molt bon resultat.
Sí, ja li dic, això és satisfactori, però el que no ens podem deixar és pensar que això significa que les eleccions estan guanyades. Ni molt menys, queda una setmana i continuarem treballant fins a l'últim dia, fins i tot per guanyar les enquestes i per treure més bon resultat del que puguin dir les enquestes, que nosaltres creiem que és possible.
Evidentment, aquests dies estem parlant tots i molt de les enquestes, de la campanya electoral, de com li ha estrenat la campanya electoral a Alberto Núñez Feijóo. La realitat, senyor Rodríguez, però, és que a Catalunya li pot donar una molt bona empenta al seu líder nacional.
Sí, la tendència és molt positiva. Jo crec que ja es va marcar una tendència a l'alça important a les eleccions municipals, on vam triplicar el nombre de regidors que havíem obtingut en l'any 2019 i, per tant, ja veiem que hi ha aquesta tendència a l'alça i en aquestes eleccions generals també estem veient que, més enllà de les enquestes, que també ens donen bons resultats, hi ha bona receptivitat per part de la ciutadania i per part dels catalans que ens trobem en els carrers, que ens trobem en els mercats, que ens trobem en els actes que organitzem. Tenim una bona rebuda i tenim unes sensacions diferents que feia anys que no teníem.
Clar,
no,
ens
fan pensar...
Acabi.
No, dic això. Van pensar que tindrem, que tot això es traduirà en un bon resultat també a Catalunya.
Clar, li anava a dir que justament una de les coses que pot passar en aquestes eleccions és que el Partit Popular aconsegueixi un molt bon resultat. Ja sé que vostè em deia que no se'n volen refiar de les enquestes. Avui ja les tafanejàvem totes, les explicàvem abans a l'informatiu. El Confidencial, per exemple, fins i tot vaticinen que poguessin arribar a disputar el ser la segona força a Catalunya. Si això acabés passant, senyor Rodríguez, seria un salt paradigmàtic molt important a la política catalana.
Sí, evidentment, seria un magnífic resultat, seria també simptomàtic i seria allò que venim dient des de fa molt de temps, que nosaltres creiem en el nostre projecte polític, volem compartir el nostre projecte polític amb els catalans i això seria un recolzament important amb aquest projecte i el projecte d'Alberto Núñez Feijóo, no? I per tant, doncs, estaríem molt satisfets de que això pogués ser d'aquesta manera. I nosaltres, insisteixo, nosaltres seguim treballant sense posar-nos a límits, volem ser un partit de referència, també ho volem ser a Catalunya, fa molt de temps que ho diem, fins i tot quan les coses no ens van bé, aquest objectiu de ser un projecte polític de referència a Catalunya sempre ha estat en la nostra ànima i sempre hem estat treballant per fer-ho possible.
Mm-hmm. Que passa que venim d'unes eleccions, per exemple, el 2019, on el Partit Popular n'havia tret dos de diputats al Congrés. Ara estem parlant d'algunes enquestes que n'hi donen fins a 8 i la possibilitat, no, que parlàvem ara, fins i tot depèn del paper que acabi jugant l'independentisme, que també és una mica difós en funció de les enquestes que es consulten, que pugui arribar a ser segona força a Catalunya. Què ha canviat políticament o què han canviat el Partit Popular perquè ara mateix les enquestes estiguin dibuixant aquest escenari, senyor Rodríguez?
Mira, habitualment a les eleccions els ciutadans trien una papereta o una altra en funció de la utilitat que aporta doncs a cada ciutadà o al conjunt de la societat, no? Hem passat un cicle electoral a Catalunya dolent, que vam trencar amb les darreres eleccions municipals. A partir d'aquell moment, el ciutadà va començar a veure que la papereta del Partit Popular doncs, podia tenir una utilitat, no? I en aquest sentit estem, en la mesura que el ciutadà ens percep com una opció útil, és quan s'agafa aquesta papereta. Jo crec que en aquests temps el que s'està veient és que el paper que ha tingut els partits independentistes en el Congrés dels Diputats no ha estat percebut com a útil, no? I per tant jo crec que d'aquí es pot extreure aquesta davallada que les enquestes apunten, no? I l'alça del Partit Popular doncs també com a expressió d'aquesta utilitat, no?
Són unes eleccions en les quals també aquí a Catalunya tornem a situar-nos clarament a l'hora d'escollir en un eix de dreta i esquerra, senyor Rodríguez, un eix segurament al qual la qüestió nacional que ha marcat i tant la política catalana en tots aquests darrers anys canvia de ressort?
Jo crec que sí, hi ha un cansament de l'independentisme, un cansament del que ha suposat l'independentisme per a la societat catalana. No ha portat absolutament res de bo. Jo crec que ha portat fins i tot força elements negatius. Ha sigut una divisió de la societat catalana important i en aquestes eleccions jo crec que s'està superant aquesta etapa i aquest debat, no, està quedant en un segon terme. També jo crec que el govern de Pedro Sánchez durant els darrers 5 anys doncs, ha posat en evidència que no hi ha hagut absolutament cap mena de benefici per la societat catalana. Hi ha hagut un benefici o hi ha hagut beneficis per als partits independentistes, però no pel conjunt de la societat catalana. Jo crec que això també reflecteix aquest esgotament de la societat catalana i el que volen és tornar a assentar les bases perquè hi pugui haver un creixement, que hi hagi un creixement econòmic, que hi hagi creació d'ocupació, que millorem la qualitat de vida i que superem aquestes divisions del passat amb una nova etapa i amb un govern doncs, que sigui capaç de donar resposta als problemes i a les situacions que pateixen els ciutadans.
Aquest cap de setmana, per exemple, hem pogut escoltar el senyor Feijóo parlant obertament, deia que la majoria absoluta del Partit Popular era possible, animant el vot en aquest sentit, per estalviar-se d'haver de formar un govern espanyol, en aquest cas, a través d'un pacte amb Vox. Aquí a Catalunya, vist des del Partit Popular a Catalunya, incomoda la idea de pensar en la necessitat o en la tessitura d'haver de pactar el govern espanyol amb Vox?
Nosaltres ens presentem a les eleccions per guanyar-les i per governar. No ens presentem per pensant en pactes, pensant que haurem de pactar amb l'un o haurem de pactar amb l'altre. Fins i tot li hem ofert al propi Partit Socialista un pacte en el sentit de que mútuament ens comprometem a recolzar la candidatura més votada del Partit Socialista. No ha volgut aquesta oferta que li va fer, a més en directe, Alberto Núñez Feijóo, no? I per tant, nosaltres el que aspirem és a guanyar aquestes eleccions i no pensem amb si haurem de pactar o no haurem de pactar nosaltres. El que volem és treure una majoria suficient com per no ser necessari dependre d'altres forces polítiques, no? Allunyades del centralisme. Jo crec que la majoria de la societat catalana i espanyola estan a l'entorn del centre polític, no? I
claro, les estridències... Però vostè sap, senyor Rodríguez, que hi ha una qüestió que és, per exemple, la conformació d'aquests governs que hi ha hagut les darreres setmanes o de parlaments autonòmics, com a València, com a les Balears, com a l'Aragó, com ha passat també a Extremadura, que estan marcant molt clarament la campanya electoral i que, per tant, és probable o és possible que tinguin alguna incidència en el vot, per exemple, no? En el cas del votant català, que es pugui plantejar o no de votar el Partit Popular aquí a Catalunya.
Sí, però nosaltres pensem més en comunitats com Galícia, com Madrid, com Andalusia, com La Rioja, on hi ha hagut majories suficients sense necessitat d'arribar a pactes amb ningú, no? I, per tant, aquest és el nostre objectiu i aquest és el nostre horitzó. Si estem criticant a Pedro Sánchez per haver pactat amb extrems, haver incorporat a Podem a dintre el govern o tenir pactes o amb Esquerra Republicana o amb Bildu, nosaltres no aspirem a fer un govern que sigui amb extremismes. Aspirem a fer un govern que sigui per tothom, aspirem a fer un govern centrat i centrista i moderat, no? Per això estem demanant el vot i per això el que volem és treure el millor resultat possible per no haver de dependre dels populismes.
Com a secretari general del Partit Popular aquí a Catalunya, senyor Rodríguez, quina reflexió en fa ara que han passat ja uns quants dies, per exemple, del que passava a Borriana amb les subscripcions d'una biblioteca a revistes com Cavall Fort, que després s'ha acabat sabent que eren subscripcions que s'havien fet en època del Partit Popular, de govern del Partit Popular allà.
Estem parlant d'una situació que ha estat cridanera, que s'ha posat molt al damunt de la taula, però crec que no deixa de ser una anècdota, no? Però de totes maneres és precisament per això que volem tenir un resultat suficient com per no haver de dependre de determinades excentricitats, no? I això és en el que estem aquesta setmana. Volem treure aquest resultat, aquest bon resultat, i amb això estem implicats.
Aquests dies aquí a Catalunya s'ha tornat a parlar de la qüestió del català i a l'escola, i va haver-hi la sentència de ratificació del Tribunal Superior de Justícia una altra vegada del 25% de castellà en algunes aules de Catalunya que estaven pendents d'uns recursos que s'havien plantejat. El Partit Popular a Catalunya, quina proposta portarà perquè Feijóo apliqui en relació amb el català a l'escola? Cas que el senyor Feijóo pugui ser el pròxim president del govern espanyol, el senyor Rodríguez, perquè el Tribunal Constitucional de moment no s'ha pronunciat sobre el 25%, i el que hi ha damunt de la taula ara mateix aquí és una acció de la justícia al Tribunal Superior en relació amb determinar aquest 25% de català a les aules, i de l'altra una llei nova, canviada, votada al Parlament de Catalunya.
Mira, nosaltres el que ens fixem el que estem defensant és que l'ús del català i l'ús del castellà és molt normal en el conjunt de la societat catalana, no? I això és un valor, no? I el que volem i el que desitgem és que aquesta normalitat que hi ha a la societat catalana estigui també a l'administració. I, per tant, des de l'administració, i em refereixo no només a l'escola, em refereixo també a l'atenció al públic, em refereixo als escrits, em refereixo a moltes coses, hi hagi també aquesta normalitat en l'ús de les dues llengües oficials, no? El que creiem que no és normal és que es pretengui excloure una de les dues llengües oficials, que a més és una llengua almenys de la meitat dels catalans, que es pugui excloure de l'ús habitual, no? I entre ells de l'escola. Per tant, el que nosaltres no farem és el que va fer el Partit Socialista, que va ser excloure la possibilitat de que les dues llengües oficials fossin vehiculars a l'ensenyament, no? Entenem que les dues llengües han de ser vehiculars i han de poder tenir el seu espai també dintre l'escola, i això que crec que és el que passa en el conjunt de la societat i és una normalitat. El que no pot ser és una anormalitat ni a l'escola ni a l'administració.
El 25% aplicant-se fa que el castellà sigui llengua vehicular, senyor Rodríguez, a l'escola, des del seu punt de vista?
Bueno, aquí s'ha arribat en aquesta xifra del 25% per deixadesa de l'administració competent en matèria d'ensenyament, que és la Generalitat de Catalunya. Feia temps que, a través de diferents sentències, se li deia a la Generalitat que tenia que determinar quin eren els percentatges d'ús del castellà en l'ensenyament de forma vehicular. En la mesura en què l'administració educativa no va voler donar mai resposta en aquesta qüestió, va acabar sent un tribunal que va dir, escolta, doncs miri, el 25% pot semblar una xifra raonable. I escolta, a mi segurament em sembla que és una xifra raonable. Nosaltres defensem que a Catalunya l'ensenyament sigui trilingüe, català, castellà i una tercera llengua estrangera, doncs que ara habitualment doncs pot ser l'anglès, i això sumaria un 75% si apliquéssim un 25% per cada llengua, no? De manera que quedaria encara un marge de 25% per reforçar aquella llengua que en determinades zones, en determinats territoris o en determinats entorns pugui ser necessari reforçar. Hi haurà espais en els que sigui necessari reforçar l'ús del català i hi haurà segurament altres espais en els que sigui necessari reforçar l'ús del castellà. Però, insisteixo, jo crec que el millor que podem fer és normalitzar l'ús de les dues llengües oficials que tenim els catalans.
No, li preguntava perquè, evidentment, el programa electoral del Partit Popular és públic, es pot llegir, no? I tothom, que ho vulgui fer, s'hi pot interessar, però és veritat que en el vostre programa electoral, el Partit Popular, parleu de garantir que totes les comunitats autònomes, a més d'una llengua oficial, totes dues llengües tinguin la consideració de vehiculars, i també en campanya, no? Feijóo ha assegurat que garantirà el castellà com a llengua vehicular, però no s'aclareix, no, políticament. Per això em sembla interessant, vull dir, en aquesta conversa i que vostè faci aquest plantejament, també per entendre, o no, perquè el voltant català entengui, quan des del Partit Popular dieu que el català sigui llengua vehicular a l'escola, exactament en quin escenari estem situats. Avui, per exemple, sense anar més lluny, la consellera d'Educació aquí a Catalunya farà una roda de premsa precisament per explicar amb quins criteris s'han de redactar els projectes lingüístics de les escoles aquí a Catalunya. Vull dir, perquè hi pot haver-hi una topada, en aquest cas, no?, entre el que es vulgui fer des del govern espanyol, senyor Rodríguez, i la llei catalana,
és
per
evident,
exemple, no?
És evident que aquells que volen i estan legislant i estan actuant de manera que s'exclogui una de les llengües oficials de l'àmbit educatiu o de l'administració, toparà amb aquest plantejament que fem de normalitat lingüística i de llibertat per a la ciutadania. És a dir, jo insisteixo molt, és que en el carrer, en l'ús social, no hi ha problemes amb l'ús de la llengua. Els catalans parlem indistintament català o castellà d'una forma molt habitual i molt normal. Per què això que és normal en la societat no pot ser també normal a l'administració i no pot ser normal també en l'àmbit educatiu? I per això volem treballar en aquesta línia, no? Que hi hagi aquesta possibilitat, que no hi hagi cap llengua oficial exclosa ni de l'ensenyament ni de l'administració.
Clar, tenint en compte que ara mateix ha d'haver-hi aquestes eleccions, que s'haurà de conformar un nou govern, etc. Creu que seria en aquest sentit interessant, per exemple, que el Tribunal Constitucional es pronunciés ràpid o es pronunciés aviat sobre la qüestió del 25%, per saber exactament també des d'un punt de vista legal en quin punt ens trobem i que, per tant, la política es pugui fer ja en base a un terreny de joc que sigui més o menys estable o estabilitzat o fixa?
Sempre és bo conèixer l'opinió del Tribunal Constitucional, però també hi ha un altre recurs en relació a la modificació de la llei que es va fer a Catalunya per intentar saltar-se aquesta decisió judicial del 25%. No? Però jo crec que més enllà del que puguin dir els tribunals, el que hem d'intentar és aplicar una mica el sentit comú. No? I el sentit comú està amb el que penso jo, des del nostre punt de vista, amb allò que és normal a la societat. No? I que fem que allò que és normal a la societat pugui ser també normal a l'escola, jo crec que és un plantejament molt raonable. No es tracta d'imposar absolutament res, no es tracta d'excloure absolutament res. Els que estan excloent són les autoritats educatives. No? Nosaltres el que volem és que hi hagi aquesta normalitat també a les escoles.
D'aquí a un parell de dies està prevista en aquesta campanya electoral encara un altre debat. És un debat que havia de ser a quatre, senyor Rodríguez, amb Sánchez, amb Feijó, amb Yolanda Díaz i amb Abascal. De moment, Feijó ha dit que en aquest debat a quatre no hi serà. Per què el Partit Popular no va en aquest debat, senyor Rodríguez? Perquè pot haver-hi molts votants del Partit Popular que diguin és que no té cap sentit que nosaltres no tinguem vot o no tinguem veu en un debat on serà Vox qui es quedi tot el discurs de la dreta.
És que aquest debat el que vol evidenciar és que hi ha blocs. Vol evidenciar de forma molt clara que hi ha un bloc o hi ha dos blocs, no? I nosaltres no estem en els blocs. Nosaltres no volem dividir la societat en blocs. Hem considerat que aquest era un debat per visualitzar una divisió política de la pròpia societat i hem considerat que nosaltres no teníem per què anar a jugar això. Això segurament respon més a una estratègia del Partit Socialista que s'ha passat des del primer dia de campanya i segurament per això van convocar les eleccions parlant de Vox, de Vox, de Vox i de Vox. No, nosaltres parlem de Catalunya, nosaltres parlem d'Espanya, nosaltres parlem de la societat i nosaltres, insisteixo, el que volem és guanyar aquestes eleccions i poder governar. No guanyar unes eleccions per pactar, sinó guanyar per poder governar.
Avui estem conversant aquí a Ràdio Estel amb el Santi Rodríguez, que és el secretari general del Partit Popular, en directe a Ràdio Estel. Fem una pausa molt breu per la publicitat. Seran encara no 2 minuts mal comptats i afegirem en aquesta conversa la Sílvia Angulo, periodista de La Vanguardia, el David Miró, periodista i delegat del diari Ara a Madrid, i el Roger Pi de Cabanyes, delegat de l'agència ACN, també a la capital espanyola. 2 minuts i continuem aquesta conversa amb Santi Rodríguez.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, que afegim a la taula de Ràdio Estel la Sílvia Angulo. Sílvia, com estàs? Bon dia.
Molt bon
ben
dia.
Tornada. El David Miró. David, com anem? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí. El Roger Pi de Cabanyes, des de Madrid. Roger, com anem? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm,
bon dia.
Va, que ens està escoltant el Santi Rodríguez, el secretari general del Partit Popular. Segur que teniu alguna pregunta per fer-li. Veure, comencem amb tu, Roger, si et sembla bé, des de Madrid. Va, una pregunta pel secretari general del PP Catalunya.
Molt bon dia, senyor Rodríguez.
Jo li volia plantejar...
Bon dia, Roger.
Bon dia. Una qüestió que plana sobre aquesta campanya, especialment a Catalunya, que és la possibilitat de que d'aquestes eleccions, amb un govern de Feijóo i amb un pacte amb Vox, Catalunya torni a ser el blanc, diguem, i el terreny de batalla de la pròxima legislatura. S'ha dit moltes vegades que cada vegada que governa el PP es reactiva l'independentisme, i vostè, que fa un missatge i té un to molt moderat, m'agradaria saber quina percepció té sobre la possibilitat, doncs, que es torni a obrir la guerra de les llengües, que es vagi a legislar, per exemple, doncs, el que ha anunciat Feijóo sobre la recuperació del delicte de sedició, d'alguna manera que aquest govern representi una altra vegada tornar a situar Catalunya a l'eix de la batalla total.
Ni molt menys. No és ni molt menys el propòsit ni del Partit Popular ni de Núñez Feijóo fer de Catalunya un camp de batalla. Ja n'hem tingut prou els catalans de camp de batalla durant els 10 o 11 anys darrers, no? I volem superar aquesta etapa. I precisament per això, perquè jo crec que era, sembla recordar que era Rajoy que deia que a Catalunya hi ha independentistes, però també hi ha catalans, no? Jo crec que en els darrers anys s'ha governat pels independentistes, no s'ha governat pels catalans. Llavors, quan escoltem això de la recuperació del delicte de sedició o de recuperar la malversació en els termes en què estava, home, es pensa en els independentistes. Bueno, jo crec que val la pena pensar en el conjunt de la societat catalana. Són mesures per protegir a la societat catalana de tot allò que va passar, que hem passat en els darrers anys, no? Per tant, jo crec que la lectura no són mesures per atacar absolutament a ningú, sinó que són mesures precisament per protegir el conjunt de la societat catalana.
Sílvia.
Jo crec que també el recorregut polític de Núñez Feijóo jo crec que posa molt en evidència quin és el seu tarannà i quina és la seva voluntat, no? Uh-huh.
Sílvia.
Vostès han dit en tot cas que la taula de la mesa de negociació no té futur si vostès acaben governant, però no creu que seria necessari mantenir un diàleg més enllà de les comissions aquestes bilaterals que han anunciat que serien per infraestructures, un diàleg amb el govern català, precisament per garantir aquesta estabilitat a Catalunya i la moderació que vostès volen a Catalunya?
Per descomptat, tot el diàleg que faci falta.
Però més enllà de comissions bilaterals per temes puntuals, infraestructures, economia, una taula en què es pugui parlar de tot.
És important. És sobre això, sobre el que s'ha de dialogar. És sobre allò que afecta el conjunt de la societat catalana, sobre el finançament de la sanitat, sobre l'ensenyament, sobre les infraestructures, sobre moltíssimes coses.
I no sobre l'encaix territorial de Catalunya a Espanya?
És que l'encaix de Catalunya a Espanya està perfectament definit i, per tant, més enllà del que està definit, nosaltres no podem negociar res. Per això hem criticat la taula de diàleg entre el govern de Pedro Sánchez i el govern independentista de Catalunya, perquè era una taula per parlar de coses que no són pel conjunt de la societat catalana, que només afectaven amb els independentistes i que només era per satisfer els independentistes. Jo crec que hem de superar aquesta divisió de Catalunya amb independentistes i no independentistes, i hem de pensar en el conjunt de la societat catalana. I el conjunt de la societat catalana, el que li afecta i el que necessita és que l'economia vagi bé, que es creïn llocs de treball, que hi hagi una bona qualitat de vida, que els serveis públics siguin eficaços i siguin eficients, que tinguin el finançament necessari. Bé, això jo crec que és l'element principal que s'ha de posar al damunt de la taula i que s'ha de parlar i que s'ha de dialogar tot el que faci falta. Però mesures per satisfer una part de la societat catalana, jo crec que ja ho hem viscut i això no té absolutament cap mena de recorregut. I no ens podríem presentar en unes eleccions dient que volem que millori la societat catalana tenint només com a interlocutors a una part de la societat catalana i que tenen una visió molt particular de Catalunya.
David.
Bon dia, senyor Rodríguez.
Bon dia.
Jo tinc una pregunta molt, molt concreta, perquè aquests dies sentint el discurs d'investidura, sobretot del nou president valencià, el senyor Carlos Mazón, em va deixar preocupat perquè va fer una referència que semblava que posava en qüestió la unitat de la llengua. Jo vull preguntar-li quina és la postura oficial del PP, del Partit Popular, respecte a la unitat de la llengua. Si creuen que el que es parla a València, Balears i Catalunya és la mateixa llengua, tal com defensen, diguem, les acadèmies, les universitats, el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, etc, etc, o creuen que són llengües diferents?
Miri, jo crec que el que jo pugui pensar no és rellevant. No?
Sí que és rellevant, sí.
Molt... No, no, escolti, creiem, sí, és... no, no és rellevant. No? Allò que és rellevant és allò que cadascú ha decidit que és i que vol ser. No? I en aquest sentit jo vull ser molt respectuós amb l'Estatut de la Comunitat Valenciana, que diu que la seva llengua és el valencià. Escolti, després jo crec que ens entenem perfectament entre els que parlen valencià i els que parlen català, no? Però, insisteixo, jo vull ser molt respectuós i l'Estatut de València, que és doncs, allò que els valencians han decidit, diu que la seva llengua és el valencià. Escolti, doncs, tot el respecte.
Sí, sí, o sigui, el valencià, que si tu vas a mirar-ho en els diccionaris, el que es diu és que és una modalitat dialectal del català i no passa res, vull dir, això és el que...
Ja està, doncs ja està, no passa res.
D'acord,
no?
Perfecte, estem d'acord.
Senyor Rodríguez, gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta recta final de la campanya electoral. Ho deia vostè en començar aquesta conversa, no? Les urnes encara estan buides, són les urnes les que acabaran decidint quin és l'escenari que políticament s'haurà de començar a gestionar a partir de dilluns vinent, que serà 24 de juliol. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.